Podem dir que hem cobert les nostres expectatives, però per sota de l'any passat. També dir que l'any passat hi havia una molt bona base i va ser un any espectacular, al igual que el 2023. Aleshores, aquest any ha estat una mica més baix. Estem més o menys a la mitjana.
Els preus han pujat molt i, per tant, doncs, al final gasten el mateix, però amb menys dies.
L'Hospitalet tanca la temporada d'estiu amb una ocupació hotelera de mitjana del 75,5%, gairebé un punt per sota de l'any passat. Tot i així, els professionals del sector asseguren que han cobert les expectatives. Bona tarda. De seguida ens centrem en com ha estat aquesta ocupació hotelera aquest estiu a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Després de gairebé 57 anys de la seva arribada a l'Hospitalet, els jesuïtes s'acomiaden del barri de Bellvitge. Ho han fet amb la tradicional ofrena floral d'entitats dins el marc de la Festa Major. A finals d'aquest any deixaran les seves funcions a la parròquia de la Mare de Déu de Bellvitge. El Centre Cultural La Bòbila acull l'exposició col·lectiva d'artistes contemporanis Quotidien Fest, on enguany el Plàtan i la Síndria prenen el protagonisme. La mostra es pot visitar fins al 26 de setembre.
Haremos la conmemoración del Día de Brasil y un homenaje a Palestina a través de las frutas, la banana, que es una fruta tropical representando Brasil, y la sandía, que es el símbolo de Palestina.
I en esports ens centrarem en l'Hospi, que tot i patir fins al final en el primer partit de Lliga, no està preocupat per aconseguir l'objectiu de la temporada que passa per l'ascens de categoria. En el seu pas pel programa LA Can Joc, el tècnic riberenc Cristian Gómez admet, però, que serà complicat.
El que se piense que vamos a ganar todos los partidos 4-0 está equivocado. Ya estáis viendo los favoritos 0-1, 1-1, que cuesta ganar y lo importante del primer partido para mí es sacarlo como sea, y fue así, pero los dos años que yo he estado como jugador y hemos ascendido, los dos primeros partidos los empatamos.
Els hotels a la demarcació de Barcelona, que engloba els establiments hotelers de l'Hospitalet, han tancat aquesta temporada d'estiu amb una ocupació mitjana del 75,5%, gairebé un punt per sota de l'any passat, però per sobre de la mitjana d'ocupació hotelera a Espanya, que va ser del 70,6%.
Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, als hotels de Barcelona i l'Hospitalet, els turistes s'hi han allotjat una mitjana de 2,39 dies, una mica per sota dels 2,8 dies registrats l'any passat.
És veritat que hi ha una petita diferència amb el tipus de client. Hem notat que falta molt client d'Europa, per exemple de França i d'Alemanya, perquè hi ha una mica de recessió econòmica en aquests dos països, i també trobem que les estances són més curtes.
I pel que fa a la despesa, l'Observatori del Turisme de Barcelona assenyala que, descomptant el preu de l'allotjament, la mitjana ha caigut aquest estiu. També, segons dades del mes de juliol, un turista gastava una mitjana de 99 euros, el que suposa prop de 7 euros menys que l'any passat. A l'hotel Portafira de la plaça Europa també han registrat una lleugera frenada respecte de l'estiu de 2024.
Nosaltres a l'estiu hem tingut més o menys un 25% del turista ha estat nacional, del mercat nacional, i la resta estranger. Podem dir que hem cobert les nostres expectatives, però per sota de l'any passat. També dir que l'any passat hi havia una molt bona base i va ser un any espectacular, al igual que el 2023. Aleshores, aquest any ha estat una mica més baix. Estem més o menys a la mitjana.
Aquestes dades corresponen a finals de juliol, ja que el gremi d'hotels encara està recollint les dades de tancament del mes d'agost. La previsió del sector és que l'ocupació final s'acosti al 80%. Pel que fa a l'Hospitalet, el gremi d'hotels també destaca que el turisme de fires i congressos, que s'enceta al setembre, també genera bona ocupació, sobretot a la plaça Europa, al voltant de la fira. I preveu igualment que el sector hoteler de la ciutat se'n podria beneficiar de l'atracció turística que tindrà el remodelat Camp Nou, quan l'estadi del Barça ja estigui totalment acabat.
I aquest turisme de fires, que és força important a l'Hospitalet, prendrà més embranzida amb el nou pavelló de Fira Gran Via. Les obres del conegut com a pavelló zero van a bon ritme. Ja està acabada la passarel·la i ja es veu l'estructura de l'edifici. Tot i això, tal com ha informat La Vanguardia, no arribarà a temps perquè es pugui utilitzar a l'edició del Mobile del 2027, tal com estava previst, i s'haurà d'ajornar un any més. Les obres estaran enllestides a finals del 2026, però com ha passat amb el Camp Nou, es necessitaran els permisos d'activitat. Això podria allargar la utilització del nou pavelló més enllà del març del 2027, quan està previst que s'organitzi la Fira del Mòbil. Aquesta matinada ha mort un jove de 16 anys apunyalat a la sortida del metro de Santa Eulàlia. Els fets han ocorregut aquesta matinada i, segons han informat Mossos d'Esquadra, el menor és veí de l'Hospitalet. Durant la baralla també ha estat ferit un altre menor de l'Hospitalet que es troba fora de perill. Els dos joves van ser traslladats a l'Hospital de Bellvitge. Els Mossos d'Esquadra estan investigant quina ha estat la motivació d'aquests fets, on estarien també involucrats més joves. Com que l'apunyalament mortal ha ocorregut a la Riera Blanca, costat Barcelona, ho estan investigant els Mossos d'Esquadra de Sants. A pocs dies de la Diada, els comuns han organitzat un acte al Casino del Centre per reivindicar el llegat de Paco Candel en l'any del seu centenari. Amb el títol Catalunya, un sol poble, moltes veus, hi han participat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i les dues coordinadores del partit, Candela López i Gemma Tarafa.
Els comuns han triat l'Hospitalet per recordar la figura de Paco Candel en l'any del centenari del seu naixement. Activista, polític i escriptor molt vinculat a la ciutat, Candel va donar visibilitat a les persones de classe treballadora que arribaven a Catalunya provinents d'altres punts de l'Estat. Un missatge a favor de l'acollida i la integració que pels comuns cal seguir reivindicant per donar resposta a la diversitat de la Catalunya actual.
Candel, no, ens recorda que aquest poble sempre s'ha ampliat, que el nosaltres català s'ha fet gran perquè s'ha obert als altres i per això nosaltres diem que som un sol poble. Candel ens va ensenyar que la catalanitat no és un carnet d'identitat, no és sang ni és pedigrí. La catalanitat és aquesta vida compartida.
L'Hospitalet representa aquesta barreja de cultures, aquesta aspiració a la cohesió social, aquesta aspiració i aquesta lluita del moviment obrer per la justícia social. Vull recordar-li a Vox, Aliança Catalana i a tots els que sembren l'odi a la nostra societat allò que va dir una vegada Paco Candel, que ser català no depèn d'on hagis nascut. Ser català és voler construir un futur en comú i no permetrem que ningú feixista català i espanyol posi en dubte aquesta vella aspiració del nostre Paco Candel i del poble de Catalunya.
Des dels comuns reivindiquen l'accés als drets socials de les persones nouvingudes, que Paco Candel considerava una eina d'integració.
Ell ja citava a barris com la Florida o com Can Clos, que malgrat la seva pobresa o les seves grans dificultats, van poder acabar sent Catalunya. Per què? Perquè les persones que hi vivien i en formaven part la van omplir també d'esperança i dignitat. I la millor manera de reconquerir aquells llocs, no?, que ens deia en Candel, és reconèixer a totes les persones que viuen, que treballen i que lluiten ja en el nostre país i que formen part ja del poble català. Tenim un repte molt important sobre la taula, urgent i concret, que és aquesta regularització ja de centenars de milers de persones.
Durant l'acte ha tingut lloc una taula rodona sobre el llegat de Paco Candel i els reptes de futur de la societat catalana.
Parlem ara de l'Hospitribu. Aquest és el nom que un grup de mares del centre han triat per la grup de criança que acaben de posar en marxa i que funcionarà els dilluns al matí al casal cívic i comunitari del barri.
Es tracta d'una iniciativa que ha sorgit de manera espontània entre diverses mares que tenien la necessitat de disposar d'un espai on poder compartir experiències, aprenentatges i estats d'ànim. L'associació Famílies L'Hospitalet, adreçada a la petita infància, els ha fet un cop de mà i els ha posat en contacte amb el casal del barri del centre, que de la seva banda els ha proporcionat aquest espai de trobada.
Som un grup de mares aquí del centre que bueno, ens vam trobar que amb la criança o inclús bimaternitat algunes, ens vam trobar que no teníem espais on parlar les coses, on parlar de criança, on parlar de maternitat en general, bimaternitat, doncs també ajuden una mica, no s'han sentit tan sola i el mantra de, bueno, si jo tinc un més gran, tot passa o no passa, doncs una mica va per aquí el tema.
Bueno, a veure, la maternitat és complicada quan ets que tens el primer nen, no? I llavors doncs, és una manera de poder compartir, de poder doncs, criar una mica acompanyat, sentir-se més acompanyat i és com més fàcil i aprendre de altres mares i així.
Les persones interessades, tant mares com pares, poden acudir els dilluns entre les 11:15 i la 1:15, l'horari del grup de criança Hospitribu, o bé contactar amb Famílies L'Hospitalet a través d'Instagram. El projecte tot just acaba de començar, però les famílies promotores confien a poder fer-lo créixer. I en aquest sentit apunten que amb una mica de suport institucional podrien prestar més serveis.
Ens encantaria que això pogués fer-se a tots els centres cívics de la ciutat, que a més, si l'Ajuntament pogués donar-nos algun suport, alguna persona de suport, que fos una infermera o jo que sé, qualsevol persona que pogués venir també a ajudar-nos a nosaltres, perquè surten consultes de vacunes, surten consultes de coses, de a mi m'han dit això, a mi m'han dit l'altre, doncs ens costaria molt bé tenir més ajuda.
Hospitribu va fer una prova pilot el mes de juliol passat i com que va ser reeixida, al setembre ja s'ha constituït de manera efectiva el casal del centre. En la línia de la filosofia dels grups de criança, aposten per un model autogestionat d'educació compartida basat en els ritmes de cada nen i nena.
Els jesuïtes s'acomiaden del barri de Bellvitge després de gairebé 57 anys de la seva arribada. Ho han fet amb la tradicional ofrena floral d'entitats dins el marc de la Festa Major.
El dia de la Mare de Déu de Bellvitge s'ha tenyit d'emoció i nostàlgia pel comiat dels jesuïtes del barri. Els membres de la Companyia de Jesús diuen adeu a Bellvitge després de 57 anys de treball social, guia espiritual i lluita per millorar la vida dels veïns. En el marc de la Festa Major del barri, la tradicional ofrena floral d'entitats s'ha convertit en un comiat pels religiosos liderats per Carles Marcet.
Bueno, és la festa de la Mare de Déu de Bellvitge, per tant el barri, des que és barri, ho celebra, no? El que passa és que aquest any doncs, és el 57 aniversari d'aquesta celebració i aquest any els jesuïtes marxem del barri, amb la qual cosa és l'última per nosaltres i té aquest component emotiu de poder-nos acomiadar del barri de les entitats, perquè avui venen moltes entitats, doncs poder-nos acomiadar de totes aquestes persones amb les que hem fet camí junts molts anys.
Ha estat més de mig segle de presència de l'ordre catòlica al barri, però tot i fer les maletes, els jesuïtes continuaran relacionats amb Bellvitge a través del Centre d'Estudis Joan 23 i la Fundació La Vinya.
Pues mira, ho vivim amb una certa nostàlgia, hem de fer el dol d'això, no? Perquè són molts anys, no? I el barri ens ha estimat i nosaltres hem estimat el barri i la gent del barri i aleshores, clar, trencar això costa, no? I per tant el que ens domina per dintre és una certa nostàlgia, un cert dolor, però una certa confiança de que tot serà per bé també, que la gent que vingui pues, continuarà amb força el que nosaltres hem començat. Serà diferent, però bueno, com que estem en una època de canvis i de transicions, forma part d'això, saps?
Durant l'Eucaristia, Marcet ha fet una crida als veïns a acollir els nouvinguts, no tenir por dels pobres i millorar el barri amb la fe com a guia.
Maria Serra és la nova directora de la Fundació La Vinya, en substitució a Maria Laverni, al capdavant de l'entitat, un càrrec que afronta amb molta il·lusió i molts reptes per endavant.
El problema de l'habitatge i l'avenç dels discursos d'odi són els reptes més importants i urgents que afronta Maria Serra, la nova directora de la Fundació La Vinya. Serra ha aprofitat aquest agost per posar-se al dia de les necessitats al barri de Bellvitge i dels diferents equips de treball de l'entitat.
I la veritat és que ens arriben per tots els grups totes les activitats amb problemes d'habitatge. Des del sensellarisme a qüestions més pràctiques, de dir, doncs, és que no podré pagar a final de mes, pisos sobreocupats, amb moltes dificultats. Hi ha molta preocupació també pel discurs d'odi que s'està sentint a nivell d'alguns veïns, d'alguns col·lectius. Potser no és el més extès, perquè és cert que també hem arribat, no? Que Bellvitge i el Gornal són un dels barris molt, molt combatius, amb molta acció comunitària, però és cert que cada cop hi ha més un discurs en contra el diferent, no? Contra tot allò que amoïna, que preocupa, perquè és diferent i hi ha discursos d'odi que estan calant entre alguns veïns.
Més enllà de la complexa situació social en la que arriba, Serra afronta la direcció de l'entitat amb ganes de mantenir la feina feta aquest temps.
Doncs començo molt, molt il·lusionada. La veritat és que crec que és un projecte molt motivador. Són 25 anys de feina molt digna, els que porten fent la vinya pel barri de Bellvitge i l'Hospitalet. Han fet una feina molt, molt arrelada al barri, molt enfocada a entendre les persones i acompanyar-les de manera molt, molt pròxima. I la meva intenció és seguir aquesta feina.
La fins ara directora, Maria Davernia, ha expressat el seu agraïment a la Fundació i ha desitjat èxits a Serra.
Una festa infantil a la Festa Major de Bellvitge ha estat el context en què Fundesplai, la Fundació Catalana de l'Esplai, ha recordat Josep Gassó, fundador de l'entitat i del Club d'Esplai de Bellvitge.
Gassó va morir ara fa 9 mesos, als 73 anys, i tant Fundesplai com l'Esplai i la Comissió de Festes de Bellvitge li han volgut retre homenatge i destacar la seva contribució al lleure educatiu a l'abast de tothom. I ho han fet amb tota mena de jocs per a la canalla i per a la gent ja no tan menuda.
I que hem de somiar molt alt per realment fer que les coses passin. I sempre tenint en compte com transformem la vida dels infants i joves del nostre país i com això fa que al final tant les famílies com els nens com els adults puguin viure d'una manera millor.
A més de la festa, l'homenatge a Josep Gassó, al PP, també ha inclòs la descoberta d'un petit monòlit que reprodueix una de les seves frases més cèlebres. Les utopies són somnis que convertim en realitat i la plantada d'una olivera, símbol de la pau i la convivència que sempre va defensar.
La paraula que em surt del cor és agraïment. Agraïment per haver creat tot això i perquè s'hagi convertit en un tret identitari de la cultura catalana, no? I que hem tingut la sort de poder-ho gaudir des que vam néixer i bueno, que els nostres fills continuen gaudint-ne i com molts altres nens i nenes del territori, no?
Sí, sí, totalment d'acord, molt orgullosa i molt feliç de veure que la feina, doncs, de fa molts anys ha anat donant aquests fruits i ha fet que el barri sigui millor i que la societat sigui millor i que a nivell de fundació pues, tinguin tants projectes que ajuden a tants nens i nenes.
Durant l'acte també s'ha destacat que el Club d'Esplai de Bellvitge va ser la primera pedra d'un moviment d'esplais que han esdevingut tota una referència a Catalunya.
I que sobretot significa doncs, fer barri, fer comunitat, fer inclusió, fer educació i aquells valors doncs, que va començar el PP fa 50 anys, avui en dia són més necessaris també que mai.
El mes de juny passat, Fundesplai va crear els Premis Josep Gassó per contribuir al reconeixement de l'educació en el lleure i per enfortir l'acció transformadora d'aquestes entitats.
Fins al 26 de setembre es pot visitar al Centre Cultural La Bòbila l'exposició col·lectiva d'artistes contemporanis Quotidien Fest. En aquesta edició, el Plàtan i la Síndria són els protagonistes.
El Plàtan i la Síndria, dues fruites carregades de simbolisme que han omplert el Centre Cultural La Bòbila en aquest inici de temporada. L'una com a referència tropical i l'altra transformant-se en icona de la resistència palestina enfront de l'ocupació israeliana. Són els protagonistes de la segona edició del Quotidien Fest, una exposició col·lectiva d'artistes contemporanis que enguany reflexionen sobre l'ús artístic d'aquestes dues fruites.
Farem la commemoració del Dia de Brasil i un homenatge a Palestina a través de les frutes. La banana, que és una fruta tropical representant Brasil, i la sandia, que és el símbol de Palestina. Israel prohibió que Palestina usasse la bandera i un artista, en la dècada de 60, empezó a usar la sandia, que és una fruta que se usa mucho en Palestina, por los colores.
Una de les artistes que exposen és Thais Buforn, que ha mostrat una impactant denúncia de les atrocitats a Palestina feta amb la tècnica de la cianotípia.
La meva obra són trossos de cossos. Bueno, doncs en una guerra sempre hi ha mutilacions, malauradament hi ha trossos de cossos per tot arreu i he aprofitat doncs, aquest fet i he fet una obra que en aquest cas presento tres trossos de cossos, però en tinc més, però he escollit aquest, no? La mà, els genolls i un peu. Llavors és aquesta contradicció, no? De l'art, que pot mostrar coses boniques, però en el fons el missatge és horrorós.
Fins al 26 de setembre es podrà descobrir què amaguen aquestes fruites tan quotidianes com susceptibles de transformar-se en art.
En els pròxims anys, l'Hospitalet comptarà amb un nou centre d'art contemporani. A la presentació de la nova temporada del Caixa Fòrum i Cosmo Caixa a Barcelona, els representants de la Fundació La Caixa van anunciar que aquest nou centre podria obrir les portes el 2027. És el projecte que ja van anunciar fa dos anys en una visita institucional a l'espai. Es dirà Art Studio Caixa Fòrum i reunirà la principal col·lecció privada d'Europa amb més de 1.000 obres d'art contemporani. Aquest nou espai es farà en un edifici de 10.000 metres quadrats entre l'Avinguda del Carrilet i el carrer Leonardo da Vinci. Segons han informat des de la Fundació La Caixa, ja estan amb les obres del nou centre d'art.
De fet, al juliol ja vam començar a treballar les obres a l'Hospitalet d'un nou espai que no només serà un espai per la col·lecció, sinó que serà tot un nou projecte al voltant de la nostra col·lecció del contemporani, que, com sabeu, sempre està present en tot el que fem i continuarà present també en aquesta temporada la programació d'exposicions.
La primera jornada va servir per veure el centre d'esports d'Hospitalet sumar els tres primers punts de la temporada, però el joc potser no va ser tan brillant com s'esperava. Això no preocupa l'entitat i l'objectiu de l'equip continua sent el mateix, l'ascens de categoria.
L'Hospi vol l'ascens. Aquest és el gran objectiu de l'entitat i l'entrenador de l'equip, Cristian Gómez, no s'amaga. Sap, però, que serà complicat i que hi ha equips que poden ser igual de competitius que arribarencs. Les 34 jornades de la tercera federació dictaran sentència.
Pero sí que es verdad que el Badalona, en teoría, por plantilla es el que tiene que estar ahí, ¿no? Por plantilla, ya te digo que por jugadores, por nombre, por todo, es el que tiene que estar ahí. Nosotros también, la gente nos da como favoritos, creo que el Cornellà también puede hacer buen equipo y estar ahí. Pero bueno, el Badalona yo creo que, hostia, por experiencia y por jugadores va a estar ahí, por el míster que tiene también, que trabaja muy bien, entonces, bueno. El día a día lo marcará, porque a lo mejor nadie cuenta con X y se acaba metiendo ahí, porque también hay equipos que trabajan muy bien. No vamos a arrasar cada partido, que llevamos 4 o 5 años ahora seguidos en tercera, que el que se piense que vamos a ganar todos los partidos 4-0 está equivocado. Ya estáis viendo los favoritos 0-1, 1-1, que cuesta ganar y lo importante del primer partido para mí es sacarlo como sea, y fue así, pero los dos años que yo he estado como jugador y hemos ascendido, los dos primeros partidos los empatamos.
Un Cristian Gómez que assegura sentir-se còmode en el seu nou paper a l'Hospi. Retirat a la 2022-2023, després de 257 partits amb la samarreta riberenca, ara exerceix de primer entrenador. Un canvi de rol fet amb tota la naturalitat.
Estoy en un sitio que te dejan trabajar en la parcela deportiva muy bien. La gente te conoce en oficinas, el trato es súper, súper cercano y estoy muy bien. Luego en el campo con los jugadores muy bien porque no les tengo que apretar porque ya me lo están dando ellos, ¿eh? Y cuando el día que no están, pues yo sí que estoy cerquita para que no se relajen, pero el día a día está siendo muy bueno y encima si hay victorias.
L'Hospi disputarà diumenge el primer desplaçament de la temporada. A les 12 visitarà el camp del Mollerussa, rival que la primera jornada va empatar 2 a Manresa.
I en la informació esportiva ho deixem aquí abans, però fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospitalet tanca la temporada d'estiu amb una ocupació hotelera de mitjana del 75,5%, gairebé un punt per sota de l'any passat. Tot i així, els professionals del sector asseguren que han cobert les expectatives. Després de quasi 57 anys de la seva arribada a l'Hospitalet, els jesuïtes s'acomiaden del barri de Bellvitge. Ho han fet amb la tradicional ofrena floral d'entitats dins el marc de la Festa Major. A finals d'aquest any deixaran les seves funcions a la parròquia de la Mare de Déu de Bellvitge. El Centre Cultural La Bòbila acull l'exposició col·lectiva d'artistes contemporanis Quotidien Fest, on enguany el Plàtan i la Síndria prenen el protagonisme. La mostra es pot visitar fins al 26 de setembre. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.